Els orígens de l'osteopatia remunten a les antigues civilitzacions. Prova d'això és el descobriment de papiros i altres documents de l'Egipte faraònic, de l'antiga Grècia i de l'imperi romà, on es descriuen les pràctiques curatives manuals que sanaven mals de cap, cervicals i espatlles.
L'osteopatia o medicina osteopàtica és una pràctica paramèdica desenvolupada al segle XIX pel doctor Andrew Taylor Steele, basada en la teoria que moltes malalties són degudes a una pèrdua de la integritat estructural.
L'osteopatia es basa en la creença que tots els sistemes del cos treballen conjuntament, estan relacionats i, per tant, els trastorns en un sistema poden afectar el funcionament dels altres.
Avui els efectes positius volem saber. L'osteopatia és una aliada actuant com a medicina correctiva i preventiva?
Efectes positius. Millorem la teva salut. Millorem la salut del planeta. L'Agnès Batlle i l'Anna Banyeres busquen els efectes positius globals en la salut, la vida quotidiana i el medi ambient. Ràdio 4.
David Ponce és màster en osteopatia i fisioterapeuta i actualment és el director i fundador de la clínica que porta el seu nom, David Ponce. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Parlar d'osteopatia és, sobretot, pel que diu el seu nom etiològicament parlant, d'ossos. Això vol dir conèixer molt i molt bé l'anatomia del cos.
Pues sí, és una de les assignatures més fortes que amb osteopatia hem d'estudiar, no? Els osteòpates que coneixen molt bé l'anatomia. De fet, la paraula osteopatia prové del grec, que significa patologies que es basen o que estan instaurades en els ossos.
Però és també parlar de moltes més coses més enllà dels ossos, és així.
Doncs sí, és aquesta una de les grans virtuts que té l'osteopatia, no? Que pot abarcar i pot tractar un gran ventall de patologies.
Digui'm una cosa, som una mica agosarats tots plegats a l'hora de manipular. Ho dic perquè tenim la tendència innata que si ens fa una mica de mal allò a la zona de les espatlles o les cervicals, diem automàticament, per què no em fas una mica de massatge i ens manipulen? Jo no sé si això... No sé si ho sabem fer bé, evidentment no tenim els coneixements, però no sé si és correcta aquesta tendència.
Bé, el contacte físic jo penso que és bàsic en la nostra societat, on cada vegada ens quedem més a casa i ens toquem menys, no? Jo penso que la mà, que un filòsof deia, el filòsof Alain deia que la mà és una prolongació del nostre cervell, no? De la intel·ligència del nostre cervell, doncs hauria de ser algo que hauríem de fer, tocar-nos una mica més. El fet de tocar-se jo penso que és bo. Sí, fer-se un massatge pues, per un bon professional sempre és millor que per un company o per una companya, que també està bé, no? Però la paraula manipulació ja té una mica més de connotació osteopàtica o mèdica, per dir d'una manera, en la que implica una miqueta més, eh?
Jo no sé si aquesta implicació comporta el fet de que entre molts dels usuaris de l'osteopatia es conegui no tant com aquesta tècnica basada en diferents manipulacions, sinó com la teràpia de l'abraçada. És així?
Bueno, hi ha algunes tècniques que evidencien, i si les has patit o les has gaudit d'alguna manera, doncs pràcticament són una abraçada, no? I és realment que els osteòpates, quan actuem, tenim un contacte físic molt, molt proper al nostre pacient, no? Hi ha moltes altres coses que fem a l'osteopatia. No només es fa la manipulació o l'abraçada, no? Sinó que hi ha tècniques que són, diuen, tècniques viscerals, tècniques craneals, o tècniques miofacials, on el contacte és molt, molt poc, però amb uns efectes igualment beneficiosos, no?
A vostè li agrada parlar de teràpia o li agrada parlar de medicina?
Bé, hi ha moltes terminologies que se li han donat a l'osteopatia. On va néixer, al voltant del 1874 als Estats Units, finalment ha sigut reconeguda pel Comitè Americà de Terminologia com una medicina manual, no? I bé, d'aquí a 4 dies, amb el Tractat de Bolonya, l'osteopatia ja està reconeguda com una carrera i de fet, jo i molts altres osteòpates hem cursat a través de la universitat, no? Bé, és igual, el dir-se medicina, el dir-se teràpia, el més important penso que és obtenir els resultats en la gent, no? Penso que la terminologia de medicina és correcta perquè pot abarcar més enllà del que és un mal d'esquena.
De fet, hi ha aquí precisament per tots aquests beneficis que s'obtenen a partir de l'osteopatia i aquí l'anomena fins i tot un art.
Sí. La paraula art és en la que en les meves exposicions com a professor universitari utilitzo per descriure-la, perquè art conté la paraula A, que li dic que tracta les asimetries del cos, no? La R de les restriccions, i la T dels teixits, art, restriccions i teixits, aquesta paraula l'utilitzem com a paraula integrada, perquè, bé, és un art, no? Jo sempre dic, quan em vaig als meus cursos, als meus alumnes els dic, jo he vingut a ensenyar-vos a com manipular. Manipular n'heu d'aprendre vosaltres, perquè és un art que s'aprèn amb la pràctica i amb els anys, no?, també.
I, a més, s'ha d'aprendre també a mesurar aquesta manipulació, perquè estem parlant de les mans i cadascú té la seva força. Això és molt important, no?
Molt important. No només la força que apliques, sinó davant de quin pacient et trobes. Nosaltres tractem des de nens fins a gent gran amb malalties òssies que de debilitat, com l'osteoporosi i altres patologies que pues, requereixen una atenció i un toc o una manipulació mínima. Després tens un esportista d'elit que necessita sortir a competir aquell mateix dia o aquella mateixa setmana i necessites aplicar una força molt important.
Perquè tothom ens entengui, estem donant pistes del que pot significar l'osteopatia. David Ponce, m'agradaria que ens digués si estem davant d'un massatge, d'un moviment, de què exactament, quan parlem d'osteopatia?
Bé, l'osteòpata o l'osteopatia en general té com a fundament el fet del moviment. Si haguéssim de definir l'osteopatia amb una sola paraula, diríem que el moviment és la vida. Va haver un metge francès que es deia Lucas Championer que va definir com el moviment és la vida. I en totes les tècniques i en totes les maniobres que s'utilitzen dintre la medicina osteopàtica, intentem rellençar el moviment. Es diu que les estructures del nostre cos poden quedar alterades i així ho va descriure el doctor Andrew Taylor Steele en els ossos. És a dir, nosaltres podem tenir una patologia concreta d'un esguinç de turmell, però no intentem buscar això, sinó intentem anar en el fons de la qüestió, perquè a vegades aquest mal d'esquena prové d'un antic traumatisme, no? Això és com el psiquiatre que intenta indagar en el millor una patologia concreta en la que hem d'anar a la infància perquè ha hagut un trauma. L'osteòpata intenta integrar el seu pacient en tots els seus àmbits. Diríem que és un tractament holístic, no es tracta només d'un massatge, i no el critico, al contrari, vull dir que a vegades el massatge és necessari, sinó que intentem buscar aquest tractament holístic complet.
Això vol dir que també s'ha de treballar les emocions.
Per suposat.
Perquè en quin grau afecten l'estar bé o no estar tan bé amb el que pugui derivar amb una patologia d'una contractura o d'un esguinç, una tendinitis.
Correcte.
Patologies d'aquest tipus.
Doncs cada vegada més. Ja diuen les estadístiques que les malalties del futur doncs seran totes les relacionades amb lo psicològic, no? I nosaltres, en el nostre centre, doncs, a part de veure gent amb mal d'esquena, moltes vegades associem el fet de les emocions, no? És indubtable que l'ansietat, l'estrès, totes aquestes coses que vivim a la societat d'avui dia ens afecten. I on ens afecten? Doncs mira, hi ha qui pateix mal d'estómac i hi ha qui se li contractura els trapecis o els cervicals o pateix tanta tensió que això es transmet, no? Després hi ha altres tipus d'emocions i no és estrany veure en una sessió osteopàtica una persona que sense voler o a vegades sense saber-ho arrenca a plorar o té algun tipus de reacció de tipus emocional per la alliberació que genera els tractaments osteopàtics.
I això en un principi sembla que encara fa més mal, aquell dolor que podíem tenir fa més mal, però després ens sentim alleugerits, no?
Sí, sempre, i en molts llibres es descriu que les tècniques osteopàtiques no haurien de ser doloroses, no? I jo crec que hi ha casos en les que és inevitable generar algú de dolor, però en general no hauríem de generar dolor, i sí que aquest alleugerament és progressiu, com totes les disciplines mèdiques, doncs hi ha una part que a vegades li has d'explicar al pacient, doncs mira, potser que estiguis un parell de dies algo dolorit, però després veuràs els beneficis i veuràs una miqueta com vas evolucionant favorablement.
El tractament o la manipulació osteopàtica consisteix sobretot en alleugerir aquest dolor que podem tenir provocat doncs, per aquestes tensions acumulades? O s'orienta també cap a altres funcions?
Jo diria que té una funció bàsica. Una és, evidentment, la curació i treure el dolor, però l'altra, la prevenció. I diria que al treure el dolor no intentem anar a buscar em fa mal aquí, et tracto aquí, sinó que intentem anar a buscar em fa mal aquí, anem a veure què és el que et fa mal, per què et fa mal i quines són les conseqüències d'aquest mal. A partir d'aquí evoluem, diagnostiquem, intentem fer una recerca en totes les àrees del pacient, no només amb la si faig més o menys esport, si me sento o no me sento bé, que és important, sinó que intentem buscar totes les àrees que poden haver generat aquest conflicte. Per posar un exemple, que la gent ho entengui, el fet de que tu puguis tenir una ciàtica, la famosa ciàtica, aquest dolor que va per darrere de la cama, podria tenir un origen perfectament en una víscera, en un estómac, en un fetge, en un budell. I això com pot passar? Pues bé, és que el nostre cos està íntegrament relacionat i a vegades pues, necessitem anar a distància per tractar una patologia que està lluny d'on estem tractant.
I alleugera el dolor, però no sé si acabem per eliminar-lo? Podem acabar per eliminar-lo?
Sí. En molts casos es pot eliminar el dolor. I com tu em preguntaves, cura i... Jo dic cura i prevé. És a dir, el plantejament de la medicina osteopàtica seria una medicina no només curativa del moment, que ho és i pot ser-ho, sinó que també prevé el que tornis a recaure en aquella patologia.
Estem parlant de l'osteopatia, d'aquestes tècniques pràctiques que estan orientades doncs, a alleugerir el dolor, a restaurar les funcions, en definitiva a promoure la salut i el benestar de les persones, i no des del punt de vista únicament curatiu, sinó també doncs, des del punt de vista preventiu. I ho estem fent amb en David Ponce, que és màster en osteopatia i fisioterapeuta i és el director i fundador de la clínica amb el seu nom. I som aquí, als Efectes Positius, a Ràdio 4.
La salut és, d'entre tots, el desig més universal que existeix.
Efectes
de fet, per tenir salut s'han de conèixer les causes de les malalties.
Efectes
allò que ens ajuda a estar i viure millor.
Efectes si vols enriquir la teva salut i la del medi ambient, el teu lloc és a Ràdio 4. De dilluns a divendres t'espera d'11 a 12 del matí Efectes Positius.
Efectes Positius.
Efectes Positius. Efectes Positius. Amb Anna Banyeres, a Ràdio 4.
David Ponce, parlàvem de l'osteopatia com aquestes tècniques que ens serveixen per tenir un millor benestar des del punt de vista curatiu. Si no deixem aquest terreny curatiu, estem parlant únicament de posar remei a aquestes disfuncions d'ossos, d'articulacions, de musculatura, també estem parlant d'òrgans vitals, de malalties que són derivades precisament d'aquests òrgans.
Sí, com et deia, l'osteopatia en els anys ha anat evolucionant i hi ha diferents referents de metges que han desenvolupat tècniques diferents. És a dir, el doctor Andy Taylor-Steele seria el fundador i ell es va fer famós per curar amb un nen que patia disenteria hemorràgica. Estem parlant del 1800, però patia una malaltia digestiva i es fa famós perquè ell associava el fet de que aquest nen patia dolors abdominals relacionats amb dolors amb mals d'esquena. Qui no ha tingut mai una grip, li han fet mal tots els ossos, no? I dius, i què té a veure la grip amb els ossos, no? Doncs una mica és aquesta relació, no? Llavors, el va manipular en aquest nen i va millorar de la seva patologia digestiva. El fet de que el nostre organisme s'ha de tractar com un tot és una de les coses que l'osteopatia sempre intenta, és integrar el pacient en una globalitat. I quan un òrgan pateix, el reste del cos pateix. Allò que dius, ostres, tinc una petita ferideta i sembla que et fa mal tot el cos. No? Bueno, doncs és una mica aquesta integració que es produeix a través d'una cosa que se'n diuen les fàcies. Les fàcies són els teixits que uneixen tot el nostre cos. No? Puc posar exemples de pacients. No? Pues recordo un tractament d'una noia que no podia quedar embarassada. No? I dius, bueno, què pot tenir a veure la infertilitat amb l'osteopatia? Doncs el desplaçament que s'havia generat en la seva pelvis, en la seva columna, generava que el seu úter quedés totalment torsionat. Bueno, a base de fer un tractament osteopàtic, va quedar embarassada després de 5 anys de no poder-ho fer, no? Vull dir, hi havia una causa-efecte, no només és una pacient, sinó són diverses les que han pogut. Clar, no, això no vol dir que l'osteopatia sigui
la panacea
de la infertilitat, però sí que hi ha molts casos descrits amb això. Hi ha qui ha sigut tractat d'una hernia de hiato que li provocava males digestions, doncs, i només amb una manipulació osteopàtica pues, ha pogut millorar això. Tampoc direm que ho curem tot. Avui dia la medicina està molt fragmentada i d'alguna manera ha sigut molt especialitzada, no? La medicina osteopàtica intenta ser una medicina englobadora, però mai descartem el treballar amb altres professionals. És a dir, jo crec que no és una medicina alternativa, és una medicina complementària, i que treballem conjuntament amb metges, amb cirurgians, amb traumatòlegs, perquè a vegades és inevitable el haver de traspassar les patologies a coses molt específiques.
Per tant, segons la zona del cos, estem parlant d'un tipus d'osteopatia o d'un altre? Podem classificar-ho així?
Sí. Mira, la mateixa osteopatia s'autodefineix amb tres grans ventalls, no? L'osteopatia cranial, l'osteopatia visceral i l'osteopatia funcional. El cranial, d'alguna manera, seria molts tractaments que es produeixen sobre l'àrea rinofaringe, de problemes oculars, problemes nasals, problemes auditius, problemes de laringe, etc. El seu fundador va ser el senyor Sutherland, el doctor Sutherland, que va desenvolupar durant 50 anys l'estudi del crani, no? El nostre crani es mou, i encara que no ens ho sembli, té molta importància les estructures que hi ha entre ells, vale? Després hi ha l'osteopatia visceral, que tracta pues això, trastorns digestius, trastorns hepàtics, trastorns de qualsevol tipus de les vísceres. I la més coneguda, l'osteopatia estructural o funcional, que d'alguna manera tracta pues, des d'aquell mal d'esquena clàssic o una lumbàlgia. Però tot osteòpata ha de saber integrar aquests tractaments i veure quin és l'origen i el significat en cada patologia.
Ens deia a l'inici de la conversa en David Ponce que, de fet, treballant amb tot tipus de persones, des de nadons fins a gent gran, passant per totes les edats intermitges, hi hauria algú que no tingués, que no fos adequat al treballar l'osteopatia? Hi ha alguna qüestió que fos contraindicat o no?
Evidentment, com totes les medicines, poden haver contraindicacions. Però jo et puc dir que a dia d'avui, no només amb tot tipus de patologia i amb tot tipus de persona, sigui la condició física, d'edat, de sexe, sinó que t'afegiré que avui dia hi ha osteòpates especialitzats en animals. És a dir, existeix l'osteopatia només amb cavalls, per exemple, amb gossos. És a dir, hi ha osteòpates que només es dediquen a tractar cavalls. Es manipulen els cavalls. Sí, és a dir, no només en l'àmbit de la persona, sinó en l'àmbit dels animals també. No? Jo diria que no hi ha cap restricció. Qualsevol persona pot gaudir d'un tractament osteopàtic.
Hi ha algú que sigui el més adequat, que només amb osteopatia ja n'hi ha prou, no cal anar més enllà? Perquè a vegades remenem a veure què trobem, sí, a veure què ens va millor. Sí. Però hi ha algunes patologies, m'imagino, o símptomes que anant directament al gra amb l'osteopatia n'hi ha suficient.
Recentment s'ha publicat un estudi que ha sortit en premsa sobre que l'osteopatia pot reduir fins a un 50% la medicació en casos de mal d'esquena, no? Vull dir, són dades d'un estudi clínic que s'ha fet en un hospital de Catalunya i que ha estat seguit per la Conselleria de Salut, no? I penso que, et diria que un tant per cent molt alt de les patologies que veiem són les de mal d'esquena, és a dir, les cervicàlgies, les lumbàlgies. Jo estic escrivint un llibre sobre el mal de cap, que és una patologia que pateix gran número de gent i que té un tractament osteopàtic molt, molt, molt efectiu, juntament amb altres coses, però que bé, vull dir, podia englobar alguna de les patologies, que m'estàs preguntant. Sí.
Hi hauria alguna altra teràpia complementària que s'hi adequés molt amb el que és l'osteopatia?
Bé, de fet, a la nostra clínica una mica hem intentat integrar no només l'osteopatia, la clínica porta aquest nom, però després de 20 anys d'experiència en aquest sector, doncs te n'adones que pues, l'homeopatia és útil, no és agressiva, no té efectes secundaris, que la medicina natural, la medicina ortomolecular, l'acupuntura, són disciplines dintre de les medicines complementàries que ajuden i complementen molt bé, si em permeteu la redundància, el tractament del pacient. No? Hi ha vegades que no pots executar una manipulació amb una persona gran i un tractament d'acupuntura, una bona dieta ben programada i ben... I a vegades necessites que aquell pacient millori en dos o tres àrees, no? I per això hem buscat una mica aquesta integració.
A mi m'ha cridat molt l'atenció, David Ponce, una de les qüestions que vostè té a la seva clínica, que és aquest estudi biomecànic.
Sí.
Expliqui'ns això.
Sí, mai tant. Mira, els estudis biomecànics que nosaltres realitzem són estudis de comportament de la marxa, de com caminem. És a dir, moltes vegades pues, tenim alteracions a la nostra columna, fins i tot podem tenir mal de cap perquè estem trepitjant malament. Nosaltres tenim l'última tecnologia amb l'estudi del peu. Jo sempre he dit que per estudiar un peu l'hem d'estudiar com quan es mou, no quan està quiet, no? Llavors, utilitzem una plataforma digital en la que la petjada queda gravada i ens dona tota la informació de com aquest pacient està trepitjant. A partir d'aquí, doncs, hi ha un estudi radiològic, intentem veure si necessita o no suports plantars, si aquella persona té una desviació de l'esquena per culpa de que el seu peu està trepitjant malament, etc.
I tot això doncs, ens dona pistes de com està el nostre cos.
Correcte.
D'aparença doncs, del que és la patologia més física. En tot cas, és important treballar-ho. La respiració és important, també?
Ui, la respiració és molt important, sempre un dels consells que jo dono a la gent és, a part dels consells ergonòmics, és la respiració, i la respiració s'associa sempre als estats d'ansietat. Mireu que una persona que està ansiosa, el primer que li passa és que li falta aire, Llavors aconsellem respirar bé. És una de les pràctiques i dels exercicis que donem per fer a casa, Quan ve un pacient a la nostra consulta, a vegades l'hem d'ensenyar a respirar.
Són aquelles qüestions més pràctiques que també s'aconsellen per evitar allò que dèiem, no? La lesió purament. Quants consells necessitem per prevenir moltes d'aquestes lesions que després s'han de treballar amb osteopatia?
Mira, jo sempre dic una bona dieta, descansar bé, intentar no tenir estrès, i fer exercici físic són les bases d'una bona salut, no? A partir d'aquí és inevitable que a l'ésser humà, des que està dret, la gravetat el pressiona, no? I que estarà predisposat a tenir. Jo sempre ho comparo, dic, mira, nosaltres som com un cotxe amb un concessionari. Mentre no es mou, no passa res. A la que comencem a moure'ns, doncs poden venir els problemes. Uh-huh. I la manca de mobilitat, que és una mica el resum que et deia, no? Que el moviment és la vida, la manca de mobilitat seria el denominador comú de les patologies.
Les postures, el triar bé, tots els elements que ens donen aquest suport de descans, és fonamental, la respiració, la dieta, tot és bàsic per intentar doncs, pal·liar aquests dolors i sobretot aquestes patologies, però sobretot per aconseguir aquest equilibri, aquesta harmonia del cos. Això és la base fonamental que treballa l'osteopatia. David Ponce, màster en osteopatia i fisioterapeuta i director i fundador de la seva clínica, moltíssimes gràcies per estar avui
gràcies
amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.